Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Going through your troubles away in the deep blue sea.
Del 29 de novembre al 3 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal de Nova York. Viurem uns dies increïbles en una de les ciutats més màgiques del món. Visitarem la Liberty Island i la Ellis Island, Wall Street, Times Square, el Midtown i la Cinquena Avinguda, Harlem i la Universitat de Columbia, el Central Park i, evidentment, la pista de gel i l'arbre de Nadal del Rockefeller Center. Del 29 de novembre al 3 de desembre, viu les llums de Nadal amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Els records són l'única riquesa veritablement nostra, l'únic tresor que ningú no ens pot prendre.
Artur Blader, L'edat d'or, 2008. A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la novena emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui, a casa nostra, tots els graus i capes socials estan molt irritats i tot allò que apareix en un llibre imprès els sembla una al·lusió personal. Aquesta és, pel que es veu, la sensació que sura per l'aire. N'hi ha prou amb dir que en una ciutat hi ha una persona estúpida perquè això sigui una al·lusió personal. Saltarà un senyor d'aspecte respectable i es posarà a cridar: jo també sóc una persona, per tant, també sóc estúpid. En una paraula, de seguida comprèn de què va la cosa. Així doncs, per evitar-ho, anomenarem la dama que rep a la visitant tal com l'anomenava quasi per unanimitat la ciutat de N. O sigui, la dama agradable en tots sentits. Aquest nom l'havia adquirit legítimament, ja que no estalviava res per tal de fer-se amable en el grau més elevat. Si bé, naturalment, a través de l'amabilitat s'hi esmunyia la ràpida agilitat del caràcter femení i també, de vegades, de cada paraula agradable en sortia «ai, cada agulla». I Déu ens deslliuri de tot el que bullia en el seu cor contra qualsevol que d'alguna manera, o pels mitjans que fos, li passés la mà per la cara. Tot això, però, anava embolcallat en el més gran refinament social que pugui donar-se en una ciutat de província. Feia cada moviment amb elegància. Li agradaven els versos. Sabia mantenir, de vegades, el cap en una positura somniadora. I tothom estava d'acord que era una dama agradable en tots sentits. L'altra dama, és a dir, la que arribava, no tenia un caràcter tan polifacètic i per això l'anomenarem la dama senzillament agradable. L'arribada de la visitant despertà els gossets que dormien al sol. El pelut Adel, que contínuament s'embolicava amb la pròpia llana, i la gosseta Putpurri, de fines potetes. L'un i l'altre, bordant, anaren a remenar la cua al vestíbul, on la visitant s'alliberava ja del seu abric i quedava amb un vestit estampat, de moda, amb llargues cues al coll. El perfum de gessamí s'estengué per tota la cambra. Així que la dama agradable en tots sentits s'assabentà de l'arribada de la dama senzillament agradable, corregué cap al vestíbul. Les dames s'agafaren les mans, es besaren i llançaren exclamacions com les de les col·legiales quan es troben pocs temps després d'acabats els estudis, quan les maretes encara no han tingut temps d'explicar-los que el pare d'una és més pobre i de menys graduació que el pare d'un altre. El petó fou sonor, perquè els gossets tornaven a bordar, cosa per la qual foren copejats amb el mocador. Amb dues dames s'encaminaren al saló, blau com és natural, amb un divan, una tauleta ovalada i fins unes petites mampares cobertes d'heura. De seguida hi acudiren, remugant, el pelut Adel i l'alta Pupurri, de fines potes. Avui, a casa nostra, tots els graus i capes socials estan molt irritats i tot allò que apareix en un llibre imprès els sembla una al·lusió personal. L'autora, o autor d'avui, es cura amb salut i fa gust d'una fina ironia abans d'entrar a descriure de forma incisiva i crítica la hipocresia social i la brutalitat que poden amagar les bones formes. Tot allò que apareix en un llibre imprès i, per extensió, tot allò que apareix imprès fa referència al paper de la impremta des del segle XVI com a revulsiu social, a mesura que s'estenia l'alfabetització i la força social de la premsa. La crítica, el vell ordre, que no acabava de morir, especialment en alguns països. La premsa escrita com a representant de la burgesia que s'obria camí i valorava els diners d'una manera nova. Els diners són el que dona valor social a una persona, no el seu pedigrí, els seus avantpassats, el que d'altres han fet i hom tan sols ha heretat sense esforç i sense mèrit. Els diners com a garant social, en lloc dels títols nobiliaris, que, almenys teòricament, no es poden comprar ni vendre, que no es poden adquirir amb diners, que no depenen del poder adquisitiu ni de la valentia o la tenacitat d'un individu, que no depenen, aquests títols nobiliaris, que no depenen, en definitiva, del mèrit personal. L'aristocràcia, sent substituïda per la meritocràcia, va desapareixent la idea que les coses que tenen valor social són independents dels diners. La civilització dels diners creix. Després de permetre que l'espai social quedi dominat pels diners, Què li està passant a l'espai personal? Privat. Es pot separar el valor social i el valor personal o íntim? Es pot separar l'espai públic i l'espai privat? Sí, és clar. És obvi que es poden separar, que no són el mateix i que la distinció és important. Però una cosa és que es puguin separar i una altra és que es puguin tenir uns valors en l'espai públic i uns altres a l'espai privat. Els valors personals no són una cosa etèria. Són la plasmació de les relacions com manté amb els altres, la plasmació de la manera com hom viu, com treballa, com i a través de què, i en funció de qui o amb l'ajut de qui o de què, satisfà les pròpies necessitats, des de les més bàsiques de menjar i beure i respirar, fins a les més espirituals. No hi ha una vida interior i una vida exterior. De vida en tenim només una. O no? Si bé, naturalment, a través de l'amabilitat s'hi esmunyia a la ràpida agilitat del caràcter femení i també, de vegades, de cada paraula agradable en sortia, ai, cada agulla. La terra en femení, descrit com acostuma a ser el cas de forma negativa, com a capacitat d'engany i de manipulació. La ràpida agilitat del caràcter femení, capaç de clavar agulles amb cada paraula amable. D'on ve aquest estereotip? Té alguna base? Té alguna realitat? És un tema que m'interessa de fa temps i que he tractat en diversos articles i també en un llibre, La teologia feminista en la història. La meva defensa de la igualtat entre barons i dones i de la necessitat de fer espai social i psicològic perquè cada persona pugui ser ella mateixa, sense haver de patir per si encaixa o no amb les expectatives socials, no m'impedeix pensar que els estereotips no són purament arbitraris. No crec que ho siguin. Són deformacions d'alguna cosa real, alguna cosa que fa que les dones, en general, tinguem algunes coses en comú i que els barons, en general, en tinguin unes altres. La filòsofa i psicoanalista Júlia Kristeva ho relaciona amb el fet que la majoria de nosaltres, tant si som dones com barons, hem tingut de petits, mentre ens es desenvolupava el nostre cos i el nostre psiquisme, el cos i el psiquisme d'una dona a la nostra disposició per satisfer les nostres necessitats tant físiques com, sobretot, emocionals. És molt bo que els barons es cuidin dels nens petits, que en tinguin cura, que siguin presents en l'univers d'aquests nens petits. Però els barons no estan embarassats, no donen a llum i no tenen pits. I el problema de què parlo no resol concebent els nens de forma artificial ni impedint que les mares donin el pit o recomanant-los que no ho facin. No es tracta d'ignorar ni de lluitar contra el cos ni la natura. Es tracta d'entendre que existeix una identificació infantil entre ser dona i ser mare. Entendre que existeix aquesta identificació infantil per poder evitar, precisament, que aquesta identificació esdevingui una expectativa personal o una norma social. Per evitar, sobretot, que en moments de crisi personal i també social es manifesti aquesta tendència que espera que les dones tinguin cura de les necessitats emocionals dels altres, que espera que les dones facin de mares també a la vida adulta. L'arribada de la visitant despertà els gossets que dormien al sol. El pelut Adel, que contínuament s'embolicava amb la pròpia llana, i la gosseta Pupurri, de fines potetes. Adel, el nom del gos pelut, en alemany significa noble o aristocràtic. D'ell ens diu l'autora, o autor, que contínuament s'embolicava amb la pròpia llana. Té una segona intenció, aquest comentari? La llengua original d'aquesta novel·la no és l'alemany, però no és una llengua que es parli en països massa llunyans d'Alemanya. I és temptador pensar que sí, que el retrat mordaç que ens està fent d'una noblesa que agonitza, incapaç de sobreviure en unes noves condicions socials, troba un símbol eficaç en aquest gos pelut que dorm al sol i que, en ser desvetllat per l'arribada d'una visita, s'enreda amb la pròpia llana. La pròpia llana pot fer referència a la complexitat sempre sorprenent de l'abillament aristocràtic. Perruques, faldons, borles, puntes, sivelles estrafolàries, farbalans. Però també pot fer referència no simplement a la realitat física, sinó a la complexitat de les formes i ritus socials que compliquen la vida aristocràtica i la fan feixuga i poc lliure. Les convencions que contínuament reclamen la seva atenció i fan que s'emboliquin, com el gos Adel, en la pròpia llana, en un món fabricat a mida que els embolcalla per fora i els manté ocupats dissimulant la manca de feina, com els gossets que dormien al sol. La gosseta de potes fines, per la seva banda, es diu Pupurri. I també resulta difícil no llegir en aquest nom una referència al que l'autora o autor ens descriuen en diversos passatges del llibre, com a barreja de pensaments a mig coure, com a superficialitat, a la qual, això sí, no falta mai el caràcter loquaç ni l'aire d'entreteniment. La intrascendència, la diversió d'unes vides sense profunditat, d'unes vides femenines de potes fines, que no acaben de tocar de peus a terra, que es connecten de manera fràgil amb la realitat, que hi passen, com aquell que diu, de puntetes. El context és el reconeixement que l'individu no ho és tot. D'una banda, això seria aquesta reivindicació social, aquest desig de trencar amb aquestes formes d'antic règim, de societat dividida en estaments, on poden proliferar aquestes formes parasitàries de vida. D'una banda, aquest reconeixement que l'individu no ho és tot, i això seria, de fet, el reconeixement que l'individu no ho és tot correspondria en aquesta societat aristocràtica, en aquesta societat que ha de defensar o que defensa com a cosa bona un privilegi adquirit, no de forma personal, sinó rebut per herència, que defensa una forma de concebre's a si mateix com a persona que té més de regal, de do, de cosa que m'arriba, que no pas de mèrit. És aquesta, com idea antiga, que ara se'ns fa molt llunyana en el nostre context social, però que vindria a ser la idea que faci vergonya tenir riquesa que hom s'ha guanyat amb el propi treball. Això és aquesta noció de, com deia, aristocràcia, doncs que ja no forma part del nostre context social, però que sí que trobem, doncs, en diversos textos i testimonis, sobretot literaris, que es corresponen doncs, en els segles anteriors, el segle XVIII, el segle XIX encara, aquesta vergonya, deia, d'una riquesa adquirida amb el propi treball. Com si això fos la marca clara que no es pertany en aquest cercle aristocràtic. Al costat d'això, la injustícia del privilegi social adquirit i mantingut per mitjà de l'abús, de l'engany o de la violència. Així que la dama, agradable en tots sentits, s'assabentà de l'arribada de la dama senzillament agradable, corregué cap al vestíbul. És a partir de la identificació del ser dona i el ser mare que es construeix l'estereotip de la feminitat. La dona acollidora i eternament somrient que s'empassa l'agressivitat i acaba clavant agulles amb cada paraula amable. L'autora o autor d'avui parla de la dama agradable en tots sentits i de la dama senzillament agradable, i en la trobada que ens descriu entre aquestes dues dames hi evoca una crítica ferotge de la capacitat de fer mal que tenen aquestes dues senyores, sense perdre les bones maneres ni el somriure, ni, cosa que és pitjor, sense perdre la consciència d'estar fent una bona acció, d'estar actuant d'acord amb un codi moral elevat. Sí, aquesta és potser la característica més definitòria. No es tracta de dames que fan comèdia i tenen una consciència clara de la seva voluntat de fer mal o de la seva enveja. Es tracta de dames alienades, a les quals no els pots pas fer veure que actuen malament perquè et mirarien amb l'acolliment maternal per donar-te la raó mentre van clavant-te agulles amb cada paraula amable. L'alienació, d'altra banda, no és exclusiva de les dames. També els cavallers d'aquesta novel·la de realisme crític la mostren abundosament. I també ho fan els camperols i les minyones, de manera que la poca claredat respecte a les pròpies intencions i desigs no resulta tampoc privativa de l'aristocràcia ni de la burgesia. El retrat social és tan complet que fa esfereir. És una veritable comèdia humana, una desfilada de caràcters tan ben descrits amb tanta profusió de detalls i amb un sentit de l'humor tan penetrant que fa de vegades doncs, que esclati el riure en llegir aquesta novel·la, cosa que a mi em va passar amb aquest passatge de la dona agradable en tots sentits i la dona senzillament agradable. El text d'avui era de la novel·la Les ànimes mortes, de Nikolai Gogol, autor ucraïnès de la primera meitat del segle XIX, que escrivia en rus. La societat que descriu és la russa, com també van fer Pushkin o Dostoyevsky. Sembla que el títol per aquesta novel·la i la idea li va donar Pushkin, que va morir jove en un duel i no va tenir temps de desenvolupar-la ell mateix. Li va parlar a Gogol de les ànimes mortes, fent referència als camperols morts per l'edat, d'accident o de malaltia, de vegades de gana, pels quals els terratinents russos havien de seguir pagant impostos fins que no es feia un nou cens i podien actualitzar les llistes. El protagonista de la novel·la, en Chichikov, no és terratinent. És un funcionari de l'Estat vingut a menys, que cerca d'establir-se com a terratinent. Però per a poder-ho fer, ha de comprar terres I perquè els les venguin, cal que demostri que té a la seva disposició els camperols necessaris per treballar-les. Com fer-ho? Comprant els terratinents ja establerts les ànimes mortes, és a dir, comprant-los els camperols morts per poder exhibir una llista pròpia i adquirir l'estatus de terratinent. Ell els paga, en aquests terratinents establerts, uns diners que els serveixen per cobrir les despeses, les taxes que han de pagar per aquests camperols que ja no existeixen, i fins i tot en aquesta transacció, si els terratinents ja establerts poden tenir un guany extra, doncs millor, i Chichikov aconsegueix el seu somni d'establir-se com a terratinent. Les ànimes mortes simbolitzen en la novel·la tant la manca de vida de la classe terratinent com l'opressió dels camperols que malvivien a les seves terres. Gogol ens descriu una societat d'ànimes mortes que, malgrat tot, no deixen de moure's i de fer negocis i vida social amb aparença de gran vitalitat. Hem sentit avui el text en la traducció de Josep Maria Güell. Això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang i encara em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que de cantar al vespre. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i el cor se m'embala per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer i el darrer, el que ens fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols i sense cap amor van passant pel món. Vull alçar la veu per cantar els homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus moren. Vull i vull i vull cantar avui que encara tinc veu, qui sap si podré demà. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. I no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang.